Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per poder contribuir així en aquest canvi global que tant necessitem. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Siguis del bàndol que siguis, la setmana passada es van produir dues notícies que exemplifiquen aquesta necessitat de canvi que tenim, però la incapacitat de treballar a favor d'aconseguir-lo. Una d'elles va ser la negativa de David Cameron de no donar suport a la reforma dels tractats de la Unió Europea per tal d'imposar major disciplina fiscal als estats membres. La decisió, sobre la que no entraré a valorar políticament, ni tampoc voldré parlar sobre la reforma en si, ha estat criticada pel viceprimer ministre britànic Nick Clegg, que deia que no pot ser bo pel Regne Unit estar en una posició d'1-26, una postura que ha obert esquerdes en el si del govern britànic, com sabeu. L'altra notícia ha estat la de la cimera de les Nacions Unides pel canvi climàtic que s'ha estat celebrant, bé, com bé sabeu, a Durban, a Sud-àfrica. Ahir culminava amb un acord de mínims. Es prorrogaran els compromisos del protocol de Kyoto i el 2015 s'aprovarà un nou pacte que obligarà a partir del 2020 a limitar les emissions de CO2 de tots els països. 13 dies, 13 nits, que han servit per tancar un conjunt de reunions i negociacions intensíssimes, maratonianes, en les que finalment hem d'alegrar-nos que la Xina i els Estats Units, juntament amb l'Índia, han decidit acceptar començar a parlar de reducció de gasos, una notícia que hauríem de valorar positivament. Ara bé, si el canvi climàtic segueix avançant, per més que la cimera de Durban hagi tancat amb un acord de mínims, això és perquè l'Índia, la Xina i els Estats Units, entre d'altres, responsables del 50% de la contaminació, aquests tres, doncs sempre han mirat pels interessos individuals i mai pels interessos col·lectius. Una cosa que també ha fet David Cameron en la cimera de la Unió Europea, i és que per canviar el món és imprescindible canviar les nostres mentalitats. Convé que deixem de pensar en els interessos propis per començar a pensar en els interessos col·lectius. Els polítics i líders mundials no són persones preparades per assumir els càrrecs que representen. Si ho estiguessin, doncs no mirarien pels seus béns, sinó mirarien pels béns de tots. També a ells els cal maduresa per combatre la pròpia ignorància. I a nosaltres ens passa semblant, ens passa també el mateix. Volem canviar el món? Doncs canviem-nos primer a nosaltres i vivim constantment sota la consciència de que no estem sols.
Punt ORG. La cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Amigues, amics, som el Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem començar a canviar el món? Doncs aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, procurem donar-ne una resposta pràctica cada dilluns i cada dimarts. I atenció, perquè avui ens visitarà la Cati Trias, que és la directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Vindrà acompanyada de l'Ariadna Capdevila. Com viuen? Què pensen de qualsevol tema d'interès comú? I qui sap, doncs, com analitzen la situació de crisi que estem patint els països occidentals, les persones amb síndrome de Down? D'aquí uns segons, també l'Enrique San Juan, per parlar de xarxes socials i canvi ciutadà, l'espai de la Maria Sierra, l'Enric Castellà presentant-nos una entitat i l'Enric Cintura al final del programa parlant d'espiritualitat i construcció de pau. Avui, amb el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, servidor, Joan Ortiz.
Punt ORG, amb Joan Ortiz.
Entrem en matèria, amigues, amics, som al Punt ORG, com us dèiem, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. I atenció, perquè hi ha uns noms que m'agradaria destacar. Joan, no servidor, un altre Joan, Marc, Pompeu, Teresa, Mariona, Maurici, Albert, Anna, Bernardo, Òscar, Clàudia, Maria del Claustre, Nina, Maria, Eulàlia, Ginet, noms que figuren a la llista de les persones que estan col·laborant en aquest programa, que microaporten alguna petita donació perquè aquest programa doncs surti en antena. Són persones les quals no he volgut dir el cognom perquè no m'han donat permís per sortir de l'anonimat, però sí m'agradaria poder-ho fer. I també m'agradaria doncs contactar amb aquestes persones perquè estem pensant en un sistema de recompenses com a mostra d'agraïment per tot això que estan fent, que és posar una quantitat petita al mes perquè aquest programa doncs tiri endavant. Som al Punt ORG, ens trobareu a facebook.com/.org i també a puntorg.org. Aquest és el blog del programa. I feta aquesta crida, doncs també hem de dir que aquest programa promou pautes pel canvi social i un d'aquests canvis és el canvi d'hàbits en tot allò relacionat amb el consum, especialment amb el consum dels aliments. El que farem a continuació doncs, serà parlar d'això a propòsit d'una jornada que se celebra divendres que ve des de la Fundació Autònoma Solidària, que és el futur de l'alimentació en risc, de la crisi energètica a la crisi alimentària. Ara en donarem les coordenades. I qui ens en parla doncs, és el Miquel Ortega, que és membre de la Fundació ENT i que és un dels coordinadors de l'acte. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Miquel, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Com van aquests preparatius, de moment?
Bé, força bé. Ja hi ha molta gent inscrita i la veritat és que sembla que hem tocat un tema important.
Home, això segur, eh? A veure, serà aquest divendres, dia 26, a les 4 de la tarda. Fem una cosa, digue'ns-ho tu.
Sí, doncs mira, aquest mateix divendres, a la sala al vapor de l'Escola d'Enginyeria Industrial Tècnica de Barcelona, fem unes jornades en les quals vinculem el tema del consum energètic, del preu energètic, amb el tema alimentari. La veritat és que avui en dia ja sabem que tenim una crisi alimentària important, hi ha quasi 1.000 milions de persones que passen gana, però el risc cap al futur número 1 potser és que si puja l'energia, cosa que tots els experts diuen que així serà, aquest número es pot veure incrementat molt significativament. Nosaltres el que volem fer en aquesta jornada és, a partir de les 4, entre 4 i 7 i mitja, fer una anàlisi el proper divendres sobre aquesta relació entre energia i alimentació.
Escolta'm, perquè, Miquel, tu ens la podries explicar així de forma molt sintètica? La relació, sí, insistim, entre consum d'energia i consum d'aliments, preu d'aliments, vaja.
A veure, en 5 cèntims podem dir que hi ha una primera relació que és molt directa. Per produir qualsevol aliment, necessitem energia. Necessitem, per exemple, que els tractors funcionin, que consumeixin petroli, o que per agafar el peix necessitem que els vaixells consumeixin petroli. Per tant, necessitem... tenim una dependència clara en el tema del petroli per produir l'aliment. Després, també necessitem petroli per distribuir aquest aliment. Moltes vegades ja sabem que molts dels nostres aliments es produeixen molt lluny de casa nostra i, per tant, necessitem petroli perquè ens arribi fins a casa. Doncs bé, si el preu de la petroli puja, directament el preu dels aliments haurà de pujar també i, per tant, entrarem en un risc alimentari d'alguna part de la població. Després hi ha d'altres factors més indirectes, com per exemple, tots sabem que ara fa temps que es parla sobre els biocombustibles, no?
Sí.
És una part de producció d'alguns aliments, potencials aliments, que es dediquen a producció d'una alternativa al petroli. Està clar que si l'energia puja molt, aquesta alternativa surt més econòmica i, per tant, és més fàcil que una alimentació es desviï cap a aquesta producció pels cotxes, per les màquines, no? I no directament pels aliments. Per tant, hi ha una possible vinculació indirecta. Així que hi ha diversos factors que afecten a la relació entre energia i alimentació i la idea és que en aquestes jornades tractem tots ells.
D'alguna manera, Miquel, com dèiem al principi, és un programa el nostre que promou pautes pel canvi social. D'alguna manera, quina seria la manera més pràctica o més senzilla i directa que poguéssim fer nosaltres del dia a dia per intentar desvincular al màxim aquest binomi d'energia i aliments?
Oh, la primera de totes és utilitzar els aliments, no? És a dir, mirar de no llançar els aliments, que malauradament és una de les pràctiques que aquí en Catalunya encara en practiquem molt, Hem de pensar que més del 25% dels aliments s'acaba llançant. Si el comprem, ja llancem. Això és una pràctica, com comprendreu, totalment insostenible i que si el preu de l'energia puja i el preu de l'aliment puja, està llançant un 25% dels aliments més, això és una realitat. Tant,
això és el que... Perdona, Miquel, un 25% és la xifra que s'està donant a Catalunya?
Sí, s'estan donant... Bueno, a nivell de Catalunya no hi ha estudis tan exactes, però a nivell d'Europa s'estan donant aquest ordre de valors. Són quantitats molt, molt grans en les diferents parts de la cadena alimentària. Nosaltres, com a consumidors finals, doncs hem de mirar d'ajustar el màxim possible, no? A part que econòmicament té més sentit, doncs també globalment, si sumem els esforços, una part de la solució ha d'anar per aquí. Clar, no pot ser tot, no? Per una altra banda, hem de promoure, per exemple, que consumim aquells que productes, diguem-ne, de proximitat o que tinguin una intensitat energètica més baixa. Això és molt fàcil de dir, més difícil de dir, perquè moltes vegades no ho sabem, oi?
Home, però potser estàs dient d'apostar més pel producte de proximitat, així, no?
Sí, en general sí, pel producte de proximitat i també pels productes que es produeixen consumint menys energia. Per exemple, per dir-te una idea, quan tu consumeixes peix, El peix que ve de l'arrossegament doncs consumeix 5 vegades més que si ho pesques a mans o amb xarxes, no? Sense que l'arrasti pel terra. Per tant, no és només proximitat, que també ho és, sinó també que la forma de produir sigui el més ecològica possible, que sigui el menys baixa en intensitat energètica, que diu més tècnica.
Això serà en aquesta jornada, serà el divendres que ve, repetim-ho, dia 26 a les 4 de la tarda a l'Escola Industrial, que és al carrer Urgell 127, allà al costat del Clínic de la ciutat de Barcelona. Això ho organitza la Fundació Autònoma Solidària, però tu ets membre de la Fundació ENT.
Sí, som una fundació de recerca en temes ambientals i fa temps que estem treballant aquesta temàtica. Els vam proposar a la Fundació Autònoma Solidària i ells, doncs, els he de dir molt agraïment, doncs, que ho van acollir amb molt d'interès i, per tant, ho van decidir tirar endavant, impulsar aquesta iniciativa i estem treballant.
Hi haurà dues sessions, no?, aquest mateix dia?
Sí, hi haurà dues taules on hi haurà investigadors de diferents llocs i també tècnics d'ajuntaments. Una primera més de caràcter general, on iniciarem, doncs, dient què s'està fent a l'àmbit municipal actualment. Després, una perspectiva sobre com evolucionarà possiblement el preu de l'energia i una anàlisi justament d'aquesta primera pregunta que tu m'has dit, no? Com es relaciona el consum energètic amb el consum alimentari, sobretot pel cas de Catalunya. I després, una segona taula, on parlarem una mica més de què pot venir cap al futur. No? Una vegada que tenim una mica la diagnosi actual, què pot venir cap al futur i quins són els reptes que tenim. I la idea és començar a treballar aquest tema a Catalunya perquè és un tema força important, però d'aquests que de vegades a l'agenda política a curt termini no està en el primer lloc de la taula i, per tant, com a consumidors, com a ciutadans, els hem d'impulsar nosaltres si voleu que fer una transformació profunda.
Escolta, Miquel, persones interessades, com ho han de fer per venir?
Doncs és fàcil, només cal que ens enviïn un correu electrònic a l'adreça jornada@fundacioent.cat i que vinguin directament a la jornada. Si per algun problema tenen alguna dificultat per contactar amb correu electrònic, que repeteixo és jornada@fundacioent.cat, doncs que vinguin directament a la jornada perquè és oberta i els esperem a tots.
jornada@fundacioent.cat i qui ens ho ha estat explicant és el Miquel Ortega, que és membre d'aquesta fundació. Moltíssimes gràcies, Miquel, i que vagi molt bé aquest acte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu, esteu tots benvinguts.
Fins a la propera. Bona nit.
Fins a la propera. Adéu-siau.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
La Cati Trias va venir fa unes setmanes, entrem ja en matèria, després d'haver parlat d'aquestes jornades del divendres, ens va venir, el divendres que ve, va venir la Cati Trias fa unes setmanes a l'Espai d'Entitats de l'Enric Castellà per presentar-nos la Fundació Catalana Síndrome de Down, de la qual doncs, ella n'és presidenta, i ens vam deixar algunes coses al tinter, com sol passar sempre, eh? també t'ho dic ara. Una d'elles era parlar d'exit21.org, que és un blog on hi fan les seves coses i escriuen doncs, els seus pensaments, etc etc. I vam decidir que ens retrobaríem al cap d'unes setmanes i que ens seguiríem parlar d'això i de moltes més coses. I a més, doncs, la Cati Trias ve ben acompanyada, ve acompanyada amb l'Ariadna Capdevila, que abans de dir bona nit ens la presentes?
Oh, i tant. L'Ariadna Capdevila forma part de l'equip de redacció d'aquest blog revista digital Èxit 21.
Doncs ara sí, les dues, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Diu que l'amistat sincera dura per tota la vida, que l'amistat es demostra en la preocupació per l'amic, interessant-se pel seu benestar, pels seus problemes, pels seus èxits, que un amic és el que està en tot moment, el que t'aixeca quan estàs decaigut, és així, no?
Sí.
Sí, no? Això ho has escrit tu, diguéssim, és una de les coses que hi ha en el blog.
Sí, per la meva pròpia experiència.
O sigui, parles tu de la teva experiència sobre l'amistat.
Això mateix.
I això és una mica el que trobarem en el blog, si hi entrem?
Sí, una mica.
Èxit 21, escrit amb números, .org, què més hi trobarem en el blog? Així, per presentar-nos en una mica, les dues.
Doncs hi ha aquestes opinions, hi haurà algunes crítiques i, sobretot, entrevistes també.
Ara entrarem en el tema de les entrevistes, perquè només apareix aquí, a exit21.org, t'apareix la foto de la Mònica Terribas, déu-n'hi-do. Però per anar explicant què és això, és un blog que teniu a la Fundació Catalana Síndrome de Down, que escriviu vosaltres i que Va, explica'ns una mica més, qui trobarem, què...
Bueno, a part de, que dieu vosaltres, no, que és una revista digital, que nosaltres opinem de les nostres vides pròpies, també, però també fem articles sobre la vida quotidiana i també els nostres pensaments i entrevistes, com per exemple, com hi trobareu aquí a Exim 21, com a Mònica Terribas, o com...
Antònia Delat, he vist.
Antònia Delat, també. Després jo
Jordi Guardans.
Això mateix.
He fet els deures, eh? He fet els deures, eh? Tu n'has fet alguna d'aquestes entrevistes o no, però, Ariadna?
De moment no, però tinc una prevista.
Es pot avançar aquí o no?
Home, no sé si es pot avançar o no.
A veure, què diu la Cati?
Jo no mano, però amb aquestes coses... L'emoció sempre és més bona.
Sí? Val, d'acord. Digues, i què estaves dient, perdona?
No, doncs això que escrivim articles sobre la vida quotidiana, com per exemple, no sé, l'amistat, com tu molt ben has dit, i l'amistat o de l'homosexualitat...
També parleu d'això?
Sí, de tot tipus de la vida quotidiana que a nosaltres, que a la societat ens interessa, perquè la revista digital ho escrivim persones amb discapacitat, però està dirigit a persones amb discapacitat, però també amb sense.
Saps què m'agrada molt que llegeixo? Que dieu dis-capacitat, i capacitat ho posem en majúscula.
Sí.
Això està molt ben trobat, em va agradar molt.
Sí, perquè nosaltres tenim una discapacitat, però les capacitats hi ha moltes. I a vegades amb les persones amb discapacitat, nosaltres tenim capacitat de fer moltes coses, que hi ha gent que no creuen. I per això posem discapacitat, perquè capacitat ho tenim tots, persones amb discapacitat i sense.
Molt interessant això que explica l'Ariadna Capdevila, que és una de les persones que està al darrere d'aquesta revista digital d'Èxit21.org. No ho sé, ara explicarem la vessant. Des del teu punt de vista, des de la teva experiència personal, Ariadna, però també des del punt de vista de la Cati, no? I és de si s'ha de lluitar molt per explicar aquestes coses. Ei, que capacitats en tenim moltes, eh? Et trobes lluitant molt per explicar això o no?
Tota la vida.
Sí?
Tota la vida, des que neixes fins a l'últim moment. Perquè la societat ara està una mica més adelantada, però es pensen que persones amb discapacitat no tenim capacitats de fer res pel nostre propi veu, per la nostra pròpia vida. Com a viure soles o viure en parella, el que sigui. Nosaltres tenim de lluitar amb esforços, amb tot. Com, per exemple, això de viure sola o acompanyada, o tenim dret també a decidir on volem viure, amb qui volem viure, si podem decidir també on estar amb les cones ordinàries o no. I una mica això, tot la vida t'has de lluitar, perquè si no lluites, la gent no et creu a tu. I si no et creu, primer tens de tenir la confiança per tu mateixa, i després la confiança ja vindrà amb l'altra gent, amb mi o amb la gent amb discapacitat.
Escolta, amb discapacitat o sense, però aquestes paraules no les té tothom, eh? Aquesta empenta, sí o no, Cati? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. M'encanta anar amb l'Ariadna perquè és que jo no haig de dir res.
Ara acabarem que ho expliquis tu, Cati, com es lluita contra aquest estereotip, no? Però ja que has apuntat això del fet de viure sol, com ho portes, ja estàs en ella o no?
Sí, ja fa 3 anys que visc sola. Jo vaig decidir pel meu futur, per desgràcia, doncs ho tenia a mirar un futur, però ben present. I llavors vaig decidir-ho, vaig consultar-ho, i em van dir que endavant, que perfecte, i vaig a viure sola, i em va anar molt bé. I ara estic en el projecte per viure en parella.
Ah, mira, està bé això. Perquè, perdona la indiscreció, però quina és la teva edat?
27.
O sigui, amb 27 i fa 3 anys que estàs emancipada.
Sí.
Quants catalans i catalanes amb 24 anys se'n van a viure fora de casa, sí o no?
Jo tinc una cosa que els meus amics, que no tenen discapacitat, diuen, mira, pues jo visc amb els pares encara i tu que tens discapacitat estàs vivint sola. I això a vegades penso, no és per tenir discapacitat o no tenir discapacitat, és els teus esforços i la teva vida quotidiana, i també necessites ajuda. Mm-hmm. Necessites ajuda de tothom, no? Com per exemple que jo també en ajuda he tingut a la Fundació, però també he tingut molta ajuda de la meva mare, de la meva àvia sobretot també, i sobretot els amics, perquè els amics també són molt importants, perquè a vegades els amics són la teva pròpia família.
Mm-hmm. Per això em parles tant de l'amistat en el bloc, eh?
Sí.
De totes maneres, perdona, però 24 anys marxar de casa és igual, tinguis o no tinguis discapacitat, vull dir, cada cop és més difícil, i et trobaràs amb 35 anys i veuran què passa. Cati, molta lluita, m'imagino també des de la Fundació, no? Per trencar tots aquests estereotips.
Sí, efectivament, home, hi ha molta feina, són molts anys de dedicar-se justament a aquesta lluita, i com bé estàvem dient ara, el problema és que donin confiança, no? La societat que confiï en les persones que, diem, amb discapacitat, per això que comentava abans l'Ariadna, de que d'entrada sembla que preval més la discapacitat que no pas les múltiples capacitats. De fet, Èxit 21 ho vam posar com una plataforma perquè ells poguessin realment expressar-se, poguessin donar les seves opinions i poguessin decidir de què els interessava parlar, i això posar-ho a l'abast de la població. I ens vam trobar amb un detall una mica interessant, i és que les entrevistes escrites, la gent ens dubtaven de la veridicitat d'aquestes entrevistes. I llavors per això vam optar de gravar-les.
Què vols dir que dubtaven?
Home, les preguntes, ben bé, qui les ha escrit, aquestes preguntes? I qui les...
Perdó, és a dir, la gent pensa que les persones que fan les preguntes no són capaces de fer-les.
Per
és
exemple.
Així.
Sí.
Sí. I llavors, per això hem començat a fer un format visual. Mm-hmm. Ara gravem les entrevistes perquè es pugui veure una mica, doncs, l'espontaneïtat de la persona, perquè, clar, si no ens costa, o sigui, això és una mica la seva gran lluita, és tota la vida tenir que demostrar més que una altra persona, de fet. Mm-hmm. I penso que de feina d'aquesta en tenim bastanta, i és realment, com diu l'Ariadna, jo crec que és una feina de tota la vida, de moment.
Mm-hmm. De totes maneres, sí que l'Ariadna apuntava com la societat està sent més oberta, no?
Sí.
Tu has notat un canvi o no, amb això? És a dir, la societat ha anat canviant amb el temps a poc o ha anat canviant ràpid amb els últims anys?
No, a poc.
Sí?
Sí. Bueno, del meu punt de vista, jo crec que a poc. La societat ha canviat perquè ja coneix obertament la nostra discapacitat. Però igualment encara falta molt per lluitar perquè la societat cregui que nosaltres també tenim dret de decidir la vida, la nostra vida. Perquè es pensen que solament tenen de decidir els pares, els avis o els tutors. Mm. Però nosaltres també tenim veu i dret de decidir totes les coses que són obligades o no obligades de la vida.
Clar, perquè us afecten directament, de la mateixa manera que afecten a una altra persona, no? Mm. Mm-hmm. Anava a preguntar, qui t'agradaria entrevistar? No cal que em diguis la persona que entrevistaràs. Sinó a qui
ui, ara mateix no ho sé.
No ho saps? Oh, perquè Déu-n'hi-do, entrevistar Mònica Terribas està bé, no? Això...
En tenim alguns a la llista, però clar, no ens deixen revelar-los l'equip.
Ah, val, d'acord. Sobre no us els deixen revelar, eh?
No, amb compte gota sortiran, eh?
Això mateix. Mm-hmm.
La Cati ens està... La Cati, no, perdona, l'Ariadna, ens estàs explicant la teva experiència, ara ens estàs explicant que des de fa 3 anys que viu sola, i tu que t'hi has apuntat una mica que... No, ho has apuntat tu, Ariadna, que la Fundació també hi ajuda,
sí,
en el fet de que les persones puguin marxar a viure soles. Parlem una mica d'aquest servei.
Sí, és el servei de vida independent, Me'n vaig a casa, que ajudem a les persones a fer, diguem, tot el procés d'emancipació i de complir el projecte de vida que ells, diguem, somien o volen tenir. Llavors el que fem nosaltres és tot el suport que pugui necessitar la persona. No ens fiquem en el tema econòmic de la llar o del pis, que això pensem que ha de córrer a càrrec de cada usuari o cada persona, perquè la majoria, a més, estan treballant i es guanyen la vida, naturalment. Nosaltres el que fem és el suport individualitzat i concret que necessita aquella persona doncs, per viure de la manera més segura possible.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb la Cati Trias, que bé, doncs, des de la Fundació Catalana Síndrome de Down, ella n'és la presidenta, i també estem parlant amb l'Ariadna Capdevila, una de les persones que se'n beneficia de tot el que surt en aquesta fundació. I una de les coses que m'agradaria preguntar al respecte sobre això, de que me'n vaig a casa, no? Es deu haver de treballar molt amb els pares, també, no? Perquè
molt.
Una de les coses que es comenta és aquesta sobreprotecció.
Mm. Vols dir alguna cosa, Ariadna?
Bueno, solament jo quan ho vaig comentar-ho, jo primer ho vaig comentar-ho amb la meva mare, ara si estava d'acord o no, i bueno, em va dir el seu consell que si jo em veia capaç, que endavant, no? Que ja em veia a mi capaç de fer això i qualsevol cosa. I després quan ja em va dir que em veia capaç i que podia fer-ho, ho vaig comentar-ho a la Fundació, i la Fundació van aconseguir... Bueno, em van dir, bueno, si vols anar a viure sola, pues et podem ajudar a buscar un pis.
Mm-hmm.
I a partir d'allà hi ha els preparatius de tot. I la meva mare estava preparada perquè sabia que el meu futur... I es podia quedar tranquil·la pel meu futur. I això, pues, i em va dir, bueno, tens espavinat allà, perquè jo un dia o altre fallaré i tens a pensar en el teu futur, perquè si no, on aniràs? I llavors, clar, jo vaig pensar-ho bé i vaig tirar-ho endavant.
Mm-hmm.
I també ho vaig comentar a la meva àvia, perquè la meva àvia és com una segona mare per mi, i la meva li va costar una mica més, perquè com... tota la vida estàvem juntes, n'hi va costar una mica més, però ja jo ho van acceptar i estaven d'acord, i ho vaig tirar endavant. Jo tenia una mica així de... no de por, però una mica de respecte. Perquè, clar, tota la vida amb la mare i amb l'àvia, pues, clar, però de seguida ho vaig fent perquè bueno, ja s'havia fet totes les tasques de casa, i ho sabia fent-ho tot. I a partir d'aquí ja... fins ara que he viscut sola i ara, pues, a partir de res, viuré amb parella.
Enhorabona. Digues, digues.
No, de fet, l'Ariadna, la seva mare, era una persona molt avançada, perquè justament és una de les feines que fem a la Fundació, intentar que els pares, des que els nens són petits, ja s'imaginin aquest nen quan sigui gran, amb un projecte de futur que sigui una mica esperançador, no? Doncs de que treballin i de que puguin fins i tot independitzar-se, perquè és important... ja des de ben petits tenir aquesta visió de futur. I una mica la seva mare va poder veure això, no? De que irremediablement, malauradament avui en dia, pues, pot passar que se'ls morin els pares abans que...
que fills,
i llavors
que...
no tenen arreglat el seu futur i és molt traumàtic.
Mm-hmm.
Llavors això és una feina realment molt gran amb els pares, que puguin fer aquest pas de deixar que s'independitzi el fill, i amb ells, però ells és que són ells que ens tiren de la corda, perquè clar, ells volen independitzar-se.
No, a veure, també ho preguntava Ariadna, perquè he llegit per aquí que per internet i vaja, a través de la Fundació també, que es parla molt de la sobreprotecció que fan els pares, no?
Sí.
Per això també t'ho preguntava, eh?
Jo per tenir... he tingut molta sort, la mare que he tingut, perquè tampoc ja sabia que tenia unes capacitats, sabia en tot moment que tenia una síndrome de Down, però en tot moment em tractava com una persona sense discapacitat. I em va dir, bueno, tu saps fer totes les coses que saben fer altres persones, però et costarà més. I sí, jo ho trec, però a més de treure-ho en una hora, doncs ho trec en quatre, doncs també ho trec.
Però ho treus. Ara estàs treballant?
Sí.
Es pot explicar on?
Sí, a la Generalitat de Catalunya.
Uh-huh. Estàs fent què exactament?
Estic en el Departament de Protocol de Presidència i estic fent d'auxiliar administrativa.
Uh-huh. Ho deia també perquè des de la Fundació Catalana també treballeu aquest aspecte, no?
Laboral, sí. També ajudem. Pensem que per entrar en el món dels adults... es necessita, per anar bé, tenir un rol social i el rol social ho dona el rol laboral, la feina.
Mm-hmm.
Per això.
M'estaven dient que estem esgotant el temps, tu. I aquí és el que passa a la ràdio quan estàs a gust xerrant. De totes maneres, Ariadna, va, deixa'm disparar una mica.
Ui, quina por!
No, però tenia ganes de, una de les coses que vaig apuntar aquí al guió, no? Preguntar com vius, o com viviu, almenys, les persones que esteu amb síndrome de Down, la crisi.
La crisi.
Quina opinió?
Es nota.
I no només en quant a crisi econòmica, sinó crisi de valors.
Ja, bueno, l'econòmica es nota amb tothom.
Sí.
Amb tothom. I més les persones que estem treballant a l'administració.
Clar.
I de, com tu dius, la...
Crisi de valors.
De valors. Sí. Bueno, es van millorant una mica.
Sí.
Però, bueno... Tenim de treballar molt i per tenir en compte que totes les persones tenim dret de tenir veu i vot en totes les coses.
Se'n surt de totes, ja ho veig.
Reivindicadora.
Doncs, sí. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ariadna Capdevila, amb qui hem estat parlant. Bé, una mica l'excusa era exit21.org, ha estat l'excusa. Després és que hem anat parlant d'altres temes, eh? Uh-huh. I amb la Cati Trias, que és la presidenta de la Fundació Catalana Síndrome de Down. A les dues, moltíssimes gràcies per passar per aquí i encomanem a l'audiència entrar, eh? exit21.org. Aquí serà la propera entrevista, ja ho veurem. Quan ho sabrem?
Una setmaneta.
Sí? Sí. Una setmaneta. Però ja l'has feta o no, l'entrevista? La tens preparada o no? La pregunta és, l'has feta?
La tinc preparada.
O sigui, encara no has anat
a la
persona.
Deixa'm punts suspensius.
Encara. Mare meva, pitjor que els actors que no volen parlar del següent capítol de la sèrie. Doncs, molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes
a les dues.
Gràcies a tu.
Gràcies
a vosaltres.
Bona nit. Gràcies, bona nit.
Maria Sierra, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sí, avui és lluna plena, eh? Ahir. Un dia d'aquests, lluna plena.
Sí.
No, t'ho dic, però no sé per què m'ha sortit el comentari. Potser que a tu t'agradin aquestes coses de lluna plena o no?
Sí, m'encanten.
Sí, no?
M'encanten. Sí. Veure la lluna, estrelles...
Sí, no?
Estels.
I avui què ens portes?
Doncs mira, aprofitant que el dissabte, dia 10, va ser el Dia Internacional pels Drets dels Animals, he portat un tema molt bonic, molt tendre, d'una noia que es diu Maria Coma, i el títol és Gat.
Que t'agraden els gats, també.
Molt. Tots no, els animals, eh?
No ho hauria dit. Sí, ja ho sé que t'agraden, ja. Sí. Doncs Maria Coma has dit.
Sí, Maria Coma, Gat.
Doncs escoltem. Gràcies, bona nit.
De res, bona nit.
Després del tema musical de la Maria Sierra, seguim endavant i ho fem saludant a l'Enrique San Juan, que avui es troba amb nosaltres als estudis. Enrique, bona nit.
Bona nit i molt content d'estar aquí una altra vegada.
Amb l'Enric Tintoré, quan ve a fer la secció d'espiritualitat, sempre ens fem una abraçada i avui em ve de gust també fer-te una abraçada.
Igualment, Joan.
Després de tant de temps perdido por valles lejanos.
Habían sido varias semanas que estaba fuera del estudio y me apetecía mucho estar aquí de nuevo.
Doncs a mi em feia il·lusió que vinguessis perquè entrem en una notícia que penso que aviat sortirà a la llum pròpiament. Hem estat treballant bastant perquè la plataforma de Verkami pugui treballar amb nosaltres conjuntament pel programa, ja que aquest és un programa microfinançat per l'audiència.
Efectivamente.
Doncs que també, diguéssim, Verkami és una plataforma que ajuda a obtenir recursos a donacions de 10 euros, de 20...
Así es, sí. Verkami.com, con V. Verkami y con K de kilo.
Y con K de kilo.
Com. Ahí ellos se dedican precisamente a ayudar a acciones como la que estamos a punto de desvelar.
De parir. De fet, és aquest programa, ho sabeu molt bé. Vosaltres, les persones que ens seguiu, podeu fer les vostres aportacions a través de .org.org, allà hi trobareu les nostres dades bancàries, però ara ho tindreu encara més fàcil a través d'aquest portal que es dedica a finançar projectes pel que es diu crowdfunding.
Crowdfunding, sí, que és aprovechar el que la multitud con sus ganas de aportar
y de cambiar
proyectos y cambiar el mundo y generar unos modelos de colaborativos diferentes a los que hemos visto funcionando hasta el momento, pues puedan hacerlo a través de web, de internet y de todos los accesos que ponen a nuestra disposición las redes sociales.
Ho diem, eh? Diu, és un programa sobre acció ciutadana i canvi social, dona pautes per canviar el món dia a dia, fomenta el pensament col·lectiu en detriment del pensament individualista imposat pel sistema. Per canviar el món ens hem de canviar a nosaltres primer. I llavors expliquem dilluns i dimarts, de 8 a 9 del vespre, i diem, ens ajudes?
Claro.
I donem l'adreça del blog.
Muy bien, es lo que toca en estos momentos. Y nuestro papel no solo es el de ser usuarios de Internet, sino también de formar parte activa, de pasar a la acción. Fíjate que esta mañana estaba dando un curso de marketing online, ya que parte de mi actividad la dedico a dar cursos específicos de redes sociales. Pues esta mañana estaba dando uno de marketing online y siempre hay una máxima en temas de marketing que es la llamada a la acción. Si yo pongo contenido en Internet, si lo pongo contenido en redes sociales, siempre lo tengo que hacer con un pensamiento de ¿qué quiero que haga el usuario? En este caso es a la inversa. Es el usuario el que tiene que pasar directamente a la acción sin esperar que lo llamemos. Nosotros si ponemos ahí, nosotros, y me refiero a cualquier otro tipo de acción de crowdfunding, se basa en que estamos en un entorno global, pero tenemos que estar todos como una piña, haciendo lo que realmente nos motive en aras de toda la comunidad. Y este es un buen ejemplo el que estamos haciendo con Verkami, con .org, a través de una plataforma que permite dar y aportar energía, que al fin y al cabo el dinero es vida, ¿no? Es tu tiempo, lo que has tardado en generarlo, es vida, ¿eh? Y parte de tu vida la das a proyectos para que nuevamente florezcan y hagan más cosas y generen más vida.
Ja ho veureu, hi ha tot un sistema de recompensa. Si tu portes una quantitat, obtindràs a canvi una sèrie de coses i tot això sortirà publicat, evidentment, en el moment en què estigui tot aprovat i funcionant, en donarem les coordenades perquè també des de casa pugueu conèixer una mica més. De totes maneres, Enric, avui no volíem parlar de Verkami.
No, però és un tema que sempre va bien irlo recordant.
I més si fa referència a aquest programa. Sí. Avui volíem parlar de...
De los webinars.
Webinars. Cada dia ens portes paraules més noves i més estranyes.
I més complicades, no? Sí. Esta es una... Bueno, todo viene de Estados Unidos a nivel de redes sociales y eso lo sabemos. A pesar de que aquí y en distintas partes del mundo hay distintas plataformas que se gestan y generan y desarrollan, las grandes tendencias vienen de Estados Unidos, que es donde tienen claro todo cómo va a ir, ¿eh? Y lo llevan gestando y trabajando con antelación. De hecho, cualquier viaje a Estados Unidos en estas áreas tecnológicas es como un viaje al futuro, a nuestro futuro, ¿eh? Porque están a 3 o 4 años por delante de lo que va a ocurrir. Y puede que más o menos ocurra al 100% o al 80%, pero va por ahí. Y esta es una de las acciones que he traído justo, que se llaman los webinars, que son la contracción de dos palabras, que una es web y la otra son seminars. De web y de seminar viene
webinars.
Entonces, los webinars son la nueva forma de aprender a través de Internet. Que no son cursos online, que no son los típicos, bueno, eso, campus virtuales. No. Se trata de un curso que se da en directo a través de Internet y que la gente puede seguirlo sentado frente a su ordenador y mirando cómo cambian las diapositivas y cómo comentas las cosas y cómo generas, cómo mueves el ratón y cómo interactúas con la audiencia. Se hacen en directo a una hora específica. Hay que se hacen gratuitos y también están de pago según el contenido que tengan. Y lo bueno que tienen es que son muy activos, muy rápidos. Hay muchísima información por segundo. De manera que el poco tiempo que todos tenemos se ha aprovechado al 100%.
Pues estem parlant, ¿quan pot durar un webinar d'aquests?
Por ejemplo, el término medio está entre media hora, sobre todo los gratuitos son de media hora, hasta una hora si son de pago. Entonces, por ejemplo, temas que se pueden aprender a través de un webinar. Uno de ellos es el cómo enfrentar una entrevista de trabajo de community manager. Ahora, el community manager es un perfil específico dentro de la parte de comunicación de las empresas relacionada con las redes sociales. Bueno, este rol se está demandando mucho a nivel de ofertas de empleo, pero la gente que accede a las entrevistas va con miedo, ¿eh? Van tiritando porque no saben qué le van a preguntar, qué tienen que decir, ¿Sabrán ellos dar el perfil aunque sepan alguna cosa? Bueno, pues en un webinar de una hora, que son 45 minutos de contenido más 15 de interacción con los que están viendo el, asistiendo al webinar a través de chat y de voz, te puedes llevar el ABC y de hecho hasta la Z de contenidos y de saber cómo enfrentar una entrevista de trabajo de ese estilo. Así hay un montón de temas más.
És a dir, aplicats al canvi social també en podríem trobar, diguéssim.
Por supuesto. Yo siempre tiendo a hablar de mis ejemplos porque los trato día a día, pero lo interesante es quedarse con la fórmula. Y aquí la fórmula es la del webinar, que es una nueva manera de hacer llegar contenido vivo, porque esta, es una persona la que está al otro lado en ese momento y no va a estar luego. Así que hay que planificarlo con tiempo, hay que apuntarse y poco a poco irá sonando. Yo he hecho una encuesta. He hecho una encuesta a mi público, a mis clientes y usuarios de Community Internet, que es la empresa que dirijo,
sí,
en la cual les he preguntado si conocían o no conocían esto del webinar. Y todavía no se conoce. O sea, te diría que el 20 o 28% de mis usuarios, que son usuarios tecnológicos, solamente había oído un poco de webinars. Así que estamos hablando de algo realmente novedoso que lo servimos en primicia.
Para Ràdio Estel, sí senyor. Ara ja no són el 20%. No. És una miqueta més. El
bueno,
20% més l'audiència d'aquest programa.
Més l'audiència de Ràdio Estel.
Està molt bé.
Entonces, bueno, es una nueva fórmula para hacer llegar contenido vivo, insisto, para formar a gente. Las ONG se pueden beneficiar muchísimo de toda la tecnología que está ya disponible a través de los webinars y dar mucha información. Me consta que hay ONGs que con eso pueden ayudar a sus cooperantes que están desplazados, formándoles con las nuevas técnicas para que las puedan aplicar directamente en los campos donde ellos están. Que antes tenían que mover átomos, ahora no, ahora tienen que mover bits solo. Entonces, esa es la idea.
Doncs molt bé, interessant. Portant-nos, clar, és que evidentment has fet un viatge recentment al futur, no?
De tres... Vengo del futuro. Sí.
Y del presente un poco pasado, ¿no?
Y del presente un poco pasado. También.
También. Doncs, no sé, Enrique. No
y vengo
sé
más si... joven también. Porque tú sabes que según la teoría de la relatividad, cuando sí aumentas la velocidad,
sí,
te rejuveneces. O no envejeces tanto como el resto.
Y llavors, aquesta velocitat, on ha estat impresa, diguéssim?
En el avión.
Ah, en el avión, porque claro, es nata... 800 per hora.
Sí,
800 per...
un poquito, però ja marca una diferència. És una nota d'humor.
Ja m'ha semblat que et veia inclús més, sí, més rejuvenit, Enrique.
Sí, se nota.
Moltíssimes gràcies al nostre expert en xarxes socials. És l'Enrique San Juan, és el director d'Internet, de Community Internet, i el trobareu a quins dominis, Enrique?
Pues,
perquè a vegades és a community.es.
Sí, hay tres. Hay...
Després és enriquesanjuan.com.
Esa.
Aquesta?
Sí, ahora la que estoy promocionando es www.enriquesanjuan.es. Esa es la del personal branding.
L'oficial a partir d'ara, eh? D'acord, sí, d'acord. Molt bé. Bé, jo també tinc la meva, que és joanortizserra.com.
Molt bé.
Estem fent
molt
personal
bé
branding.
Sí, claro que sí.
Tot per culpa d'ell, que ho faig jo, que m'influencia. Enrique, moltíssimes gràcies. Bona
a vosaltres,
nit.
Bona
fins
nit.
Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu. Amigues, amics, l'últim espai del Punt.org sempre és el d'espiritualitat amb l'Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs, amic?
Bé, estem bé, estem bé. Bona
fixa't,
nit, Joan.
Mira, avui tenia ganes de... He portat això, que tinc aquí a les mans, i ho he portat per ensenyar-t'ho, és una felicitació d'una entitat que posa aquí el seu nom.
Àfrica Digna,
Àfrica
sí,
Digna.
Ho estic veient, sí.
I hi ha una felicitació amb un proverbi africà que l'he trobat preciós.
Ningú és tan pobre com per no poder regalar un somriure, ni tan ric com per no necessitar-la.
Està bé, no?
És preciós.
Eh que sí?
Sí.
Llavors, ara que és època de Nadal i que la gent envia felicitacions, quan obres una felicitació i veus la d'aquest personatge
somrient,
que somrient aquí i a dintre llegeixes una frase com aquestes...
Preciosa, penses... la puc repetir?
Fantàstic.
Ningú és tan pobre com per no poder regalar un somriure, ni tan ric com per no necessitar-la. Sí, senyor. I amb l'important que és un somriure.
Pensament positiu.
I efectiu. Efectiu, perquè amb un somriure canvies l'entorn, modifiques l'entorn d'una manera positiva immediatament.
A més, em sembla, Enric, que quan estàs emprenyat, quan tu estàs, no, perdona, no volia dir-ho.
No, quan una persona està emprenyada, sí.
Gasta més energia, no?
Sí, sí, però el que passa és que deixa de produir energia positiva. Clar. I això és el més dolent. Anem a veure. El somriure, fixa't l'important que és el somriure, que tots els polítics somriuen, amb un somriure profident, amb un somriure fingit, però fixa't que quan es fan la foto tots somriuen. A totes les agències de relacions públiques i de formació humana recomanen sempre somriure. Tu entres a qualsevol magatzem i trobaràs amb dependents que somriuen. Però l'important de del somriure és que sigui un somriure des del cor.
Això és el més
no
difícil,
un somriure fingit.
Això és difícil,
No un ha-ha-ha fictici. No un somriure fictici, sinó l'important és somriure des del cor. Què vol dir somriure des del cor? Somriure des del cor vol dir que al mateix temps que somrius, expresses amor per als demés, expresses desig de benestar per als demés, expresses pau per als demés. Hem de somriure, però des del cor. Aquesta és el somriure realment efectiu.
Difícil de fer a vegades, perquè un ho intenta però no li surt.
És que si un és sincer amb el seu cor, pensa amb el seu cor i amb els bons sentiments i somriu, no és tan difícil. Tots tenim bons sentiments. Doncs hem de somriure i desitjar el millor per les persones que tenim al voltant. Ho podem fer la primera vegada, ens costarà una mica, però després el nostre somriure serà sincer, clar, diàfan i connectat amb el cor. Aquest és el somriure realment efectiu.
Mm-hmm. Enric, precisament volies parlar avui del somriure, perquè t'he tret aquesta postal que l'hem rebut avui al programa i t'ho he dit, però tu tenies previst parlar d'això avui.
No tenia. No tenia previst parlar del somriure. Però és que realment és molt, molt important. Mira, hi havia un gran iogui al segle passat, al segle XX, que era Paramahansa Yogananda, que va viure durant la gran depressió del 29 i els anys tan durs que després va viure als Estats Units després de l'any 29. I ell vivia allà. Uh-huh. I diu, senyors, serem pobres, però sempre podrem ser milionaris amb somriure. Uh-huh. Llavors hem de ser milionaris amb somriure i millorarem a l'ambient, millorarem a l'entorn i ens millorarem a nosaltres mateixos. I una cosa que no sé si t'he dit alguna vegada.
No ho sé.
Però és que cada vegada que fem l'acte de somriure, movem 75 muscles.
Déu-n'hi-do.
En conseqüència, et dic, Joan, fes exercici, somriu.
Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs, Enric, què ens volies comentar avui? Tenim un parell de minutets, els podem parlar tranquil·lament.
Que fem exercici, que somriem. És molt important. Cada vegada que somriem movem 75 muscles. I això és bo per al cos i per l'ànima i per als demés.
A mi el que més m'agrada de tot plegat és que, en el bon sentit de la paraula, un somriure contamina, contagia.
Sí, bon sí, sentit, sí, sí. I ja et dic, ho recomana tothom amb tots els cursos.
Costa menys, inclús,
Costa menys somriure. S'ha de fer un esforç. Mira, el mateix iogui del que t'he parlat abans, Paramahansa Yogananda, deia, aunque usted no tenga ganas de sonreír, ho dic en castellà perquè ho vaig llegir en castellà, estírese de las comisuras de los labios hacia arriba y fuerce la sonrisa. Todo le irá mejor. Si estàs tan fotut que no pots ni somriure, t'agafes els dits, les comissures dels llavis cap amunt, sí, i forces el somriure i generes l'automatisme.
Només pel fet de fer-ho ja et genera com bon rotllo, perquè és com fer el show aquest, no?
Sí. Però és que està científicament comprovat la connexió del somriure amb l'estat general de la persona. Sí, fins i tot els psicòlegs ara han descobert la risoteràpia i donen classes de risoteràpia. Pues perquè no fem somriures.
Avui, amb l'Enric Tintoré, a propòsit d'això, ningú és tan pobre com per no poder regalar un somriure, ni tan ric com per no necessitar-la. Moltes gràcies. Fins demà.
A tu, Joan. Fins demà.
el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Ara sí, amics, amigues, arribat a aquest punt, nosaltres marxem. I ho fem amb l'Enrique San Juan, ho fem amb la Maria Sirra, també amb l'Enric Tintoré. Avui hem tingut el Toni Huguet i el Mario Ramírez de les Vies de So. I servidor, el meu nom, Joan Ortiz, que s'acomiada recordant-vos aquella frase que tenim sempre els dilluns. És un lema de Saramago i que diu: recorda que en el món hi ha dues superpotències. Una és els Estats Units i l'altra ets tu. Bona nit i fins demà. Vaya burro.